Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest divendres 16 de setembre, on farem un repàs del que ha estat l'actualitat del dia. Però abans, rebeu les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez amb l'Albert Díez als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, i el Cito Ramírez a les vies de so. Avui parlarem amb l'organització Justícia Alimentària, que exigeixen mesures urgents per fer front a la pujada sense precedents del preu dels aliments. L'organització reclama reduir al 0% l'IVA dels productes saludables per poder garantir una alimentació sana. Ens ho explicarà avui el director de Justícia Alimentària, que és el Javier Guzmán. I un estudi assenyala que dues de cada tres noies adolescents no fa l'activitat física recomanada. Diuen que el nivell socioeconòmic, el pes cultural i la promoció de l'esport en l'àmbit familiar són factors determinants. Avui en parlarem amb el Rémy Gontier, que és el fisioterapeuta i investigador del campus Manresa de la Universitat de Vic i també un dels autors d'aquest estudi. I avui ens fem una pregunta. Com adormir un nadó i que no es desperti en allitar-lo? Hi ha un equip del Japó que ha constatat que el ritme cardíac de l'infant canvia tan bon punt a separar de la mare. I nosaltres volem fer preguntes entorn a aquest estudi. I com ho veu una de les eminències en el tema de la son, que és el doctor Eduard Estivill, director de la Clínica del Son. Però abans, com sempre, a les 7 de la tarda i 2 minuts, el que fem és saber quin temps ens esperen les properes hores. Diuen que no ens han pluges, però la informació la tenen des de l'Agència Estatal de Meteorologia, a la veu del company Said Esball. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya, cel ennuvolat amb probables xàfecs i tempestes ocasionals que poden ser localment fortes a la meitat est i nord-est de Tarragona, principalment durant la primera meitat de la jornada. A la resta, intervals ennuvolats al principi del dia, tendint a cel poc ennuvolat. Temperatures en descens, arribant als 27 de màxima a Girona, 26 graus a Lleida i Tarragona i 25 a Barcelona. A més, al litoral de Girona, vent del nord moderat amb intervals de fort a l'Empordà. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Són les 7 de la tarda i 3 minuts i volem saber, òbviament, com estan ara mateix les carreteres. Hi ha alguna incidència? Servei Català del Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'autopista AP7 és una via que va molt plena a aquesta hora de la tarda. Penseu que parlem de trams d'aturades en sentit nord. Primer hi ha un tram de retencions de 7-8 quilòmetres entre Mollet i Castellbisbal. Aquí s'acaben de retirar un camió, encara hi ha un carril tallat. Per tant, 8 quilòmetres aturades, Martorell, Castellbisbal, AP7 sentit nord, i més endavant hi ha aturades durant 17 quilòmetres aproximadament entre Mollet i Cardedeu, també en sentit nord. Això és perquè també teníem un vehicle avariat aquí a Cardedeu que ja està retirat. Mirem l'AP7, però en direcció sud, diguem-ne, en sentit Tarragona. Doncs bé, també hi ha trames aturades d'uns 12 quilòmetres entre Cerdanyola i Castellbisbal. A banda de l'autopista AP7, destaca la C32, l'autopista al Maresme, ara aturades d'uns 3 quilòmetres entre Cabrera de Mar i Mataró, direcció nord, sentit Girona, i més a prop de Barcelona, la C58 carregada, d'entrada a Barcelona entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. També trobareu força carregades a aquesta hora, les dues rondes de Barcelona i en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. Es nota que és divendres i molta gent vol aprofitar el cap de setmana sortint fora de la ciutat. I ara és el moment de l'actualitat del dia amb la companya dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal? Bona tarda.
Avui comencem parlant d'una nova jornada de caos a Rodalies per una avaria a la catenària entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú.
Sí, una avaria que ha afectat a la R2, la R2 Sud i 5 línies més que van cap a Tarragona. De fet, fins fa poca estona hi havia encara algun retard puntual. Els viatgers ja s'ho agafen amb resignació perquè tenen assumit que és el pa de cada dia. Molts es comencen a preguntar si val la pena tenir un abonament gratuït de Rodalies si hi ha tantes afectacions.
Venien des de Barcelona i anaven cap a l'Espluga de Francolí i s'ha quedat aturat a Vilanova i la Geltrú i hem hagut de venir en autobús.
Aquest trimestre que hi ha això dels abonaments, ja fas els abonaments, però si nosaltres trobem això potser paga més la pena deixar aquest abonament i tornar a l'AVE o anar amb cotxe privat i contaminar, perquè el transport públic és una comèdia.
I atenció, perquè la situació encara es pot complicar més a partir de demà, i és que comencen les obres a l'estació de la Sagrera, que afectaran durant 3 mesos les línies R1, R2 Nord i R11. Hi haurà 3 fases. La que tindrà un major abast serà entre dilluns vinent i el 2 de desembre. Els trens acabaran el seu recorregut a la parada de Sant Andreu Comtal, i per continuar fins al centre de Barcelona s'haurà de fer transbord a la línia 1 del metro. El secretari general d'Infraestructures del Ministeri, Xavier Flores, reconeix que les afectacions són inevitables.
Són tot una sèrie d'obres que és impossible de cometre, tirar endavant, sense que existeixi un tall de servei i una afectació als usuaris. Aquesta afectació s'ha treballat molt amb Renfe, molt amb la Generalitat, perquè sigui la mínima imprescindible i per poder reduir i dissenyar un pla alternatiu de transport que permeti assegurar la mobilitat dels ciutadans.
I pel que fa als trens a l'aeroport, tindran l'origen i final a l'estació de França. Degut a totes aquestes afectacions, Renfe reforçarà el personal d'informació i d'atenció al client amb 40 nous agents.
I mentrestant, Yolanda, l'estació de Sants se sotmetrà a un canvi radical en els propers anys.
Exacte, les obres de transformació començaran a finals de l'any que ve i la primera fase es preveu que estigui enllestida el 2026. S'ampliarà i urbanitzarà la plaça dels Països Catalans i es reformarà el vestíbul de l'estació, que serà un edifici obert, més ampli i més lluminós. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, diu que la reforma serà molt profunda i convertirà l'estació en un centre urbà.
Sants deixarà de ser una estació de pas per convertir-se en un centre urbà i en un punt de trobada. Una autèntica operació de transformació de l'espai públic en 155.000 metres quadrats d'intervenció.
La segona fase de les obres començarà el 2026 i acabarà el 2029. Per cert, que un grup d'integrants del Sindicat de Llogateres ha irromput en l'acte de la ministra Raquel Sánchez per reclamar una congelació en el preu dels lloguers.
I hem de fer-nos ressò també de les cues i cancel·lacions de vols a l'aeroport del Prat per la vaga de controladors aeris a França.
Sí, una vaga que ha obligat a cancel·lar un miler de vols a tota Europa. En el cas d'Espanya, l'aeroport del Prat és un dels més afectats. S'han cancel·lat una quarantena de vols de companyies com Vueling, Ryanair i Cijet. La majoria de clients van rebre ahir l'avís que el seu vol s'havia suspès, però n'hi ha que s'han entrat avui mateix a l'aeroport. És el cas de la Immaculada, que havia de volar a Londres.
Volàvem amb Vueling a Londres i hem tingut que fer quasi 2 hores de cua perquè ens busquessin una alternativa, i la veritat, haig de dir que la persona de Vueling que ens ha atès ha sigut superamable i tenim sort que podem volar avui a última hora del vespre. Però bueno, tots els plans i la gent que ens esperava i tot, doncs, ha tingut que ser canviat.
La vaga de 24 hores s'acabarà demà dissabte a les 6 del matí.
I Javier Pulido, el pare de la nena de Canet, assetjat per demanar el 25% del castellà, reconeix que ho ha passat molt malament, però que continuarà amb la seva lluita.
Javier Pulido ha fet la seva primera entrevista radiofònica aquest matí a Herrera en COPE. Li ha explicat a Carlos Herrera que està fotut, però que la família es comença a acostumar a la situació. Estan personats en la causa contra 4 internautes pels seus missatges amenaçants perquè no quedin impunes. Pulido deixa clar que continuarà amb la seva lluita i anima altres famílies a perdre la por.
Cuando uno tiene miedo, que es libre y que no es voluntario, tiene 2 opciones. Agachar la cabeza y huir, y la otra cosa que puedes hacer es afrontar ese miedo y buscar una solución. Si una sociedad entera agacha la cabeza y huye, el problema se hace mucho más grande. Yo creo que lo que hay que hacer es afrontar que uno tiene miedo y poner una solución al respecto.
Javier Pulido participarà diumenge en la manifestació convocada per Escuela de Todos per reclamar el bilingüisme a Catalunya. Recordem que sortirà a 1:15 de l'Arc de Triomf.
9.500 pacients s'han tractat a la unitat d'obesitat mòrbida de l'Hospital Vall d'Hebron des que es va crear l'any 2008.
I en aquesta unitat es fa un abordatge integral i ha incorporat també les noves tecnologies en forma de realitat virtual. Es tracta del projecte Sòcrates, que de moment està en fase d'estudi. Els pacients es veuen a si mateixos en forma d'avatar per prendre consciència de la seva situació i trobar una motivació. Ho ha provat la Sandra, de 47 anys, amb obesitat mòrbida i que un pes de 180 quilos.
Poder demostrarte a tu cerebro de que tienes un problema, hacerle ver la realidad, o, por ejemplo, engañarlo, porque al fin y al cabo, hasta ahora, estamos haciendo los mismos en realidad virtual. Los consejos que nos daban eran esos. Hay que engañar a tu cerebro. O sea, lo engañabas de manera que tú te pensabas que te estabas comiendo pan de grande y realmente eran 100 gramos de pan. Entonces, que tu cerebro lo vea como algo real, eso que ayuda muchísimo.
Els professionals d'aquesta unitat insisteixen en la importància de les noves tecnologies perquè aquests pacients puguin adquirir hàbits saludables.
I l'Hospital del Mar es converteix en el primer d'Espanya en controlar els pacients epilèptics a distància a través d'un sensor.
Sí, es tracta d'un aparell subcutani que registra les crisis del pacient i les envia al metge perquè pugui prendre decisions sobre el seu tractament. Ens ho ha explicat el doctor Rodrigo Rocamora.
Y consiste en unos electrodos que se colocan debajo del cuero cabelludo, en la cabeza de los pacientes con epilepsia, que nos permiten registrar constantemente la actividad eléctrica cerebral y de hecho poder registrar las crisis que puede tener un paciente en su vida diaria.
Aquest sistema és especialment útil en el cas de pacients a qui no els està funcionant el tractament farmacològic.
Més informació a Cope Ponés i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, bon cap de setmana i gràcies.
Igualment, fins dilluns, que vagi bé.
A les 7 de la tarda, 10 minuts, a la linterna Cope Catalunya i Andorra és el moment de parlar d'esports. Ja està, ja l'escolten, i és l'Albert Díez, el company d'Esports Cope Catalunya i Andorra. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, què tal? Bona tarda a tothom.
Amb ganes de saber què ens espera el cap de setmana, perquè ja comencen amb les prèvies, o comencem amb les prèvies dels tres equips catalans de primera a les portes d'una nova jornada de Lliga, la sisena.
Sí, sisena jornada de Lliga, que a més és important perquè després hi ha una aturada per compromisos internacionals, una aturada pels partits de seleccions. Ara parlarem de la convocatòria d'Espanya amb afectació bàsicament pel Futbol Club Barcelona, dels que hi són i de qui no és. Qui no és present en aquesta convocatòria. Però abans, les prèvies. Demà, 16:15... Estadi del Futbol Club Barcelona, Spotify, Camp Nou, Barça-Elx. És un partit important, per què? Perquè el Barça ve de la primera derrota de la temporada a camp del Bayern de Munic, a la segona jornada de la Lliga de Campions, 2-0, i perquè hi ha un derbi aquesta jornada, Atlètic-Real Madrid, que molts, com està la classificació, Real Madrid, 15 punts, Barça, segon, 13 punts, pot permetre, diuen, l'assalt del Barça al liderat. En tot això, el discurs del tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández.
Nosotros tenemos que ganar mañana y luego veremos los otros resultados, claro. Estamos pendientes de lo que pasa alrededor de la Liga siempre, ¿no? Nosotros estamos centrados en ahora en ganar al Elche mañana, en hacer un buen partido, en tener buenas sensaciones, pero hay que ganar. Y no va a ser fácil, no va a ser fácil porque es un partido que da todo el mundo por ganado y nos costó mucho el año pasado con el mismo bloque. Y si acabamos líderes, pues mejor que mejor, pero de momento a ganar mañana los tres puntos.
Es la doctrina al Cholo Simeone, partido a partido. Però insisteixo, per tot el que hem comentat, és un partit important. Barça-Elx, demà dissabte, 16:15 a l'estadi. És baixa Sergi Roberto, única baixa, per lesió, unes molèsties, i també en clau blaugrana Montserrat, avui és oficial el nomenament de Jordi Cruyff com a nou director esportiu del Futbol Club Barcelona.
Efectivament. Ho deies fa un moment, el Barça juga demà i la resta juguen diumenge, començant per l'Espanyol, que visita Anoeta.
Sí, l'Espanyol visita Anoeta per enfrontar-se a la Reial Societat. Diumenge, 6:45 de la tarda, el conjunt de Sant Sebastià, que recordo, ve de jugar partit d'Europa League, de jugar i de vèncer, l'Omonia Xipriota per 2-1. Fixa't que estem en una setmana on d'aquest partit s'ha parlat poquet. De què s'ha parlat aquesta setmana a l'Espanyol? D'RDT. S'ha fet oficial la desvinculació, la sortida de Raúl de Tomàs, el comunicat de Raúl de Tomàs, la resposta de l'Espanyol, la versió del vestidor. Crec que és un bon moment per començar a passar pàgina. Per què? Perquè tenim a l'Espanyol a la part baixa de la classificació, només 4 punts dels 15 possibles en aquestes 5 jornades. Et deia que arribem a una aturada de partits per seleccions. Sempre és bo arribant puntuant. Home, si pot ser guanyant, millor, i sumant de 3 en 3, veritat?
Home, i tant. Escolta'm, a la mateixa hora que l'Espanyol també comença el partit del Girona, que visita el camp del Betis.
Exacte, 6:45 de la tarda, Betis-Girona, partit de tercer contra vuitè, 7 punts té el Girona, però també és cert que de moment no ha guanyat, lluny de Montilivi. Derrota a València, empat in extremis a Mallorca. No recupera cap dels 8 lesionats Mitchell. La nota positiva, mira, la convocatòria, ja que parlàvem de seleccions per lligar temes d'Arnau Martínez i Riquelme amb la selecció espanyola sub-21. Mitchell Sánchez, el tècnic del Girona, vaja, pensa que l'equip hauria de tenir algun punt més a la classificació.
Hem de mirar no solo a Borja, sinó Canales. En banda és un equip molt peligrosos, no? Tot l'equip. Hem de pensar que si volem guanyar els tres punts hem de fer un, un partit perfecte en defensa i en atac. Hem de donar un pas endavant.
Un pas endavant, demana Mitchell al seu equip. Et deia, dos convocats amb la sub-21 per part del Girona, Arnau Martínez i Riquelme, un més amb la sub-21 del Barça, Alejandro Valdé, i convocatòria Montserrat, que és la penúltima d'Espanya abans del Mundial.
Efectivament, efectivament.
Luis Enrique, que ha convocat els blaugranes Jordi Alba, Eric García, Sergio Busquets, Pedri, Gavi i Ferran Torres pels partits de la Nations League davant, m'has fet el cor, Suïssa i Portugal. Insisteixo, penúltima llista on ha generat amb molt de debat, diria inclús molt d'enrenou, la no convocatòria d'Ansu Fati. La veritat és que està entrant poc en joc en el Barça i, òbviament, si no tens ritme de partits, ritme de competició, ho ha explicat clarament el teu benvolgut, Luis Enrique, no està per jugar, òbviament.
Bueno, ara que parlaves de jugar, a la redacció d'Esportscope hem estat seguint el partit Polònia-França de bàsquet. Ja estem preparats per les semis, no?, de l'Eurobàsquet.
Sí, ha passat per sobre França de Polònia, 54-95, i la semifinal, la que ens interessa, des de les 8... El tiempo de juego, emisores Cadena Cope, des de 8:45 al partit, Espanya-Alemanya, qui guanyi, finalista. No puc dir res més, Montserrat, és així.
Tocarem fusta. Les enquestes del dia, Albert?
Vinga, enquesta Barça al Twitter, @esportscope. Aquest cap de setmana us deien Barça-Elx, Atlètic de Madrid-Real Madrid. Es posarà el Barça el líder de la Lliga aquest cap de setmana, sí o no? Guanya el... No, amb el 67% dels vots.
Vaja.
La travessa del Reial Societat Espanyol, 1x2, guanya l'1. És a dir, victòria de la Reial Societat, 49% dels vots. I us preguntem també si signeu l'empat del Girona a camp del Betis. Sí o no, guanya el sí amb el 62% dels vots.
Albert Díez, company d'Esports Cope Catalunya i Andorra, més informació a cope.es i també a @esportscope, que és les vostres xarxes.
Exacte.
Albert, bona feina, bon cap de setmana.
Gràcies, et desitjo el mateix. Bon cap de setmana a tu i a tothom. Montserrat, que vagi molt bé.
Que vagi bé, gràcies, Albert. Les 7 de la tarda, 17 minuts, això és la Linterna Cope Catalunya i Andorra, i d'aquí un moment en parlem amb Justícia Alimentària, aquesta organització que està exigint mesures urgents per fer front a aquesta pujada sense precedents del preu dels aliments. Avui en parlem amb el seu director.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Soy el padre de Canet. Mi familia sufrió amenazas y un terrible acoso por pedir que mi hija pudiera estudiar, también en castellano. El gobierno de la Generalitat sigue excluyendo el español como lengua vehicular y el gobierno de España sigue sin hacer nada para impedirlo. No podemos seguir callados. Por eso, yo iré el domingo 18 de septiembre a la manifestación de Escuela de Todos. Iré para reivindicar que el español sea también vehicular. Nos vemos a las 12:30 en Barcelona, en Arco de Triunfo. No faltes.
Consigue los mejores resultados posibles en el envejecimiento con nosotros.
Si de verdad quieres conseguir lo que deseas, llama a la doctora Torrejón, 93 414 3631.
Arriba al Liceu l'òpera inaugural de la temporada, Don Pasquale de Donizetti. Una comèdia plena d'embolics amb Sara Blanc, Xavier Anduaga i Carlos Chausson. A partir del 21 de setembre. Entrades a liceu.cat.
Catering La Lloca cumple 40 años y lo celebran con un catering La Lloca, porque saben que el mejor catering es de Catering La Lloca. Brunch, comidas familiares, cenas con amigos, menús de empresa, bodas, fiestas de aniversario, cualquier evento es el mejor pretexto para celebrarlo con Catering La Lloca. Infórmate en el 93 689 1381 o en lalloca.com. Con Catering La Lloca, llévate la fiesta a donde quieras.
Desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo.
De dilluns a divendres, Momentos amb Luis Rodríguez.
Justícia Alimentària reclama mesures urgents per fer front a la pujada sense precedents dels preus dels aliments, que recordem, el mes d'agost es van incrementar un 13,8%, tot just l'endemà de la reunió de la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, amb les grans distribuïdores d'alimentació per limitar el preu d'alguns productes bàsics. Avui parlem amb el Javier Guzmán, que és el director de Justícia Alimentària. Senyor Guzmán, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Vosaltres demaneu implicació pública per evitar que siguin les empreses o les distribuïdores alimentàries les que liderin aquesta limitació, no?
Sí, nosaltres aquí pensem, que jo crec que no està molt clar, que la situació és molt més greu d'aquestes últimes mitjans de comunicació, perquè hi ha una derivada del consum, hi ha molta gent que està deixant de menjar i de comprar producte fresc i producte sa, s'està passant a comprar producte molt més processat i amb molt més complicacions en termes de salut. I llavors nosaltres el que diem és que, clar, l'alimentació és un dret, és com un dret fonamental, ja que no podem dir és que l'alimentació sigui un tema només autorregulat pel mercat i si pots menjar bé i si no pots menjar, no, sinó que l'Estat aquí té una responsabilitat, també les comunitats autònomes, i hem de fer polítiques públiques per assegurar l'accés a una alimentació sana de tota la població. I nosaltres entenem que hi ha una manca de polítiques i, per tant, ja portem temps proposant, doncs canvis que tenen que veure, per exemple, una baixada de l'IVA del producte fresc i una pujada que és més insà, que del cistell de la compra hem de topar alguns aliments que són clau i són bàsics, i d'altra banda hem d'establir mecanismes, com funciona en altres països com França, de bonus social alimentari perquè les famílies amb més problemes per comprar aquest tipus de producció doncs puguin anar amb una targeta, algun tipus de subvenció perquè puguin comprar producció fresca i, si pot, millor al mercat local que la producció de proximitat. Per tant, també fent circular aquest tipus d'agricultura de proximitat.
Vosaltres denuncieu també que algunes empreses ja han començat a utilitzar aquest tipus de mesures com a meres estratègies de màrqueting per captar clientela.
Clar, el que fan moltes d'aquestes empreses és que, bueno, doncs, juguen a això de l'autoregulació, de la bona voluntat i de fer anuncis de que elles mateixes estableixen el cistell, i és un efecte com si diguéssim de llamada, no? Perquè la gent hi vagi. I en realitat, què hem de dir és, això és un tema molt seriós, el cistell ha d'estar definit per una política pública i sanitària, hem de definir quins aliments són els més importants i sobretot també per la canalla, i això no pot ser que ho decideixi un supermercat o una empresa que té interessos en aquest tipus de compra i venda d'aliments. Nosaltres el que diem aquí és, la situació és greu, la situació ja està sostinguda en el temps, la situació no canviarà d'un dia per l'altre, vull dir, ens queden mesos almenys per davant amb aquest tipus de preus tan alts, que l'alimentació més fresca o més sana ha pujat una mitjana d'un 18% i encara continua pujant, i que aquest preu d'aquesta crisi no la podem pagar amb el dret de l'alimentació de les persones i dels consumidors. Això ha d'estar molt clar. Vull dir, llavors aquí hem de demanar un esforç i una política pública, perquè d'una altra banda, d'una altra manera, el que estaríem fent és, d'aquí a uns mesos, a uns anys, doncs molta gent començarà a tenir problemes de diabetes, de salut, d'obesitat, etcètera. No?
I persones que, per exemple, ara tenen una celiaquia, òbviament, la cistella de productes bàsics no pot ser igual per aquesta persona que per una altra.
No, clar, és que hi ha problemes, a més, problemes de
criteri de salut,
intoleràncies alimentàries, problemes com aquest, de celíacs, que ja venia de ser molt cara aquest tipus d'alimentació, i hem viscut uns anys on pensaven que l'alimentació és una commodity, una cosa que no s'ha de regular, que la regula el mercat, i en realitat hem de dir a la gent que l'alimentació és un dret bàsic, que l'agricultura, a més, és un tema que està molt connectat amb el tema del canvi climàtic i hi han d'haver-hi polítiques públiques. I aquesta cosa de no regular res d'alimentació ni l'agricultura és un tema del passat. Necessitem fixar una agricultura a dins dels límits ecològics que en tenim, a més que estigui connectat amb el consum i la dieta pròpia. Ara mateix, al nostre país, tenim una alimentació i una agricultura basada en l'exportació. L'exportació dels invernacles cap a Europa, l'exportació del porcs, perquè, per exemple, a Catalunya el 87% de la producció de porc és per exportació. Vull dir, és una agricultura totalment i alimentació pensada en grans negocis i grans multinacionals, i el que diem ara és que necessitem aquesta producció i necessitem que les polítiques vagin cap a la gent i vagin també cap als productors, òbviament.
La població, recordem, Javier, que destina de mitjana el 17% dels seus ingressos a comprar menjar, una xifra que encara puja més a les classes populars, que hi dediquen un 22% dels ingressos totals.
Clar, aquí són que, clar, aquestes mitjanes a vegades s'enganyen perquè hi ha persones que, clar, que depèn de la teva renda, estàs pagant un 30, un 40%, un 50% en el menjar. I que aquesta diferència, doncs, és la diferència en què el teu nen pugui anar a una estat escolar o pugui anar a una escola o no, o pugui fer algun tipus d'activitat o no. Vull dir que no és un tema només de menjar bé, sinó que si estem traient de l'alimentació, doncs una part de la renda, que no estem dedicant a una altra cosa, que també són importants. Per tant, per moltes famílies, aquesta pujada és molt important. És la diferència entre poder tenir una vida digna i no tenir-la. I, més a més, ara, si a sobre això puges tot el tema aquest de l'habitatge, de l'IPC, dels joguers, doncs tenim una franja de la població verdaderament abraçada en aquests moments, i que el que no pot dir, nosaltres estem en això molt, com si diguéssim, molt preocupats, és no pot dir que, per exemple, en les declaracions del ministre d'Agricultura dient que no es pot fer res, que això de l'alimentació és un tema que depèn del supermercat i del mercat, perquè si no podem fer res per arreglar el dret a l'alimentació i l'accés a l'alimentació, de què ens serveix un ministeri d'alimentació? Vull dir, si ja ho fan les multinacionals i ja ho fan els supermercats, llavors aquest és una desídia, és una manca de prendre seriosament que hem d'intervenir directament, perquè el tema fundamental, com estem dient, a Europa, és el tema de l'energia i hem d'escalfar els hogars, doncs també hem de donar l'alimentació, perquè és un tema bàsic.
I tant. Escolta'm, limitar el preu dels aliments bàsics no hauria de servir com a excusa a la indústria alimentària o la gran distribució per continuar asfixiant el campesí, a la persona que està treballant al camp, i retallar encara més els preus als que els hi paguen els aliments, no? Perquè si analitzem la diferència de preus entre el camp i els lineals dels supermercats, bona part de les fruites, hortalitzes, multipliquen per 3, per 4 o per 5 vegades el seu preu.
Clar, que és un tema que ja els sindicats agraris porten molt de temps treballant-hi, en el sentit de la diferencial entre la producció, gairebé sense cap tipus d'elaboració, des de la producció a la venda és enorme diferencial, a vegades d'un 1000%, un 500%, i hi ha aliments que hi ha una especulació terrible. Ara el que tenim és una nova llei de cadena alimentària que estableix sancions, però que verdaderament el que parlem amb els agricultors és que això no s'està complint. I aquest que diem és, si tenim aquest tipus d'instruments, siguin el que siguin, o per exemple el tema de topalls amb un cistell d'aliments, hem d'assegurar-nos que funciona bé la cadena alimentària, que es fan inspeccions i que aquestes empreses que ho estan fent malament, o per exemple, com va passar en el sud d'Argentina, que va haver-hi aquest tipus de solucions, i va haver-hi empreses que van fer és mantenir emmagatzenat aquest tipus d'aliments per no vendre-ho al preu que deia l'Estat i després sortir i guanyar més diners, aquest tipus de moviments especulatoris han d'estar sancionats i han d'estar vigilats. Perquè és un tema de responsabilitat social de tothom. Vull dir, no podem caure en la situació de que aquestes empreses puguin fer especulació i puguin fer diners amb la gana de la gent. Vull dir, perquè estem parlant d'això. Quan parlem de gana, de passar gana, hem d'entendre que no només és no menjar, sinó també menjar molt malament, que és el que està passant. Mm-hmm. Sense nutrients, sense aliments de qualitat, sense aliments frescos. Vull dir, això és passar gana. I hi ha molta part de la població que comencem a tenir problemes, que estan en bancs d'aliments, que estan menjant, que estan deixant de menjar una dieta saludable, i que, per tant, hem de vigilar i hem de ser molt curosos en que els agricultors, que ja estan molt machacats, no acabin pagant també aquest tipus de polítiques. I per això tenim, òbviament, unes polítiques públiques i una administració pública, no?
Com deies tu, l'alimentació és un dret i la situació d'emergència alimentària que estem patint en bona part de la població requereix de polítiques públiques efectives. Es tracta de desenvolupar aquesta política pública alimentària que posi fre a aquesta emergència social. T'agraeixo moltíssim, Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària, que avui hagis estat amb nosaltres per parlar d'aquestes necessitats de mesures urgents per fer front a aquesta pujada sense precedents dels preus dels aliments. Javier, gràcies. Bona tarda.
A vosaltres. Bona tarda.
Set de la tarda, 29 minuts, Linterna COPE Catalunya i Andorra, a través de COPE, per tota Catalunya i Andorra, i a través de també les plataformes digitals, COPE.es i COPE Catalunya i Andorra, que és el nostre perfil d'Instagram. Bueno, atenció, perquè parlarem ara d'un tema important i que ens ha de fer pensar una mica. Sabíeu que el 63% de les noies adolescents no compleixen amb l'activitat física recomanada? però la cosa no queda aquí, perquè si parlem d'un 63% de noies, els nois és un 40% que no fan exercici. Per què? Avui ho descobrim aquí a La Linterna.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Estás preparado?
Are you ready? Yes.
Este viernes nos la jugamos.
¡España sigue adelante, Pilar!
Desde las 8 de la tarde, vive en COPE la semifinal del Eurobasket 2022. Alemania-España.
Se cuela una vez más y van 11 seguidas en unas semifinales.
Con el mejor equipo de deportes de la radio.
El rebote va, sin embargo, para Vivian Rajones.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Conforama te seguimos descontando la inflación en sofás, colchones y muebles. Extendemos la promoción solo hasta el 19 de septiembre en tiendas y en Conforama.es.
Assenyala que dues de cada tres noies adolescents no fan l'activitat física recomanada. Es tracta d'una de les conclusions principals de la primera onada del projecte DESCOHORT, en la qual han participat investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya i del campus Manresa de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Avui en parlem amb una de les persones que té molt a veure amb això, que és l'investigador del campus Manresa, en Remy Gontier. Senyor Gontier, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quins són els factors determinants de que això passi?
El que hem vist nosaltres és com ben diu, que hi ha un 63% de les noies que no compleixen les recomanacions de l'OMS, mentre que quan mirem amb els nois, estem parlant només d'un 40%, no? Per tant, això són les dades que tenim, però la justificació no la tenim com a dades, no? Sinó que és ben bé una interpretació nostra. I el que diem és que creiem que és el fet de que en la nostra societat tenim un rol, no, una mica de gènere una mica marcat, no?
Sí.
És a dir, que, per exemple, quan pensem en un noi, no, en un noi adolescent, estem associant aquesta persona amb una persona física, amb un esportista, etcètera, no? I quan pensem en una noia, potser l'associem a una persona diferent, no? Una persona més delicada, una bona estudiant, no? I, per tant, això fa que segurament hi hagi una participació més alta en les activitats esportives en els nois que amb les noies.
Mm-hmm.
I una altra cosa que creiem també és que fins ara la majoria dels esports professionals estan més associats als homes que a les dones, no? En general, mm-hmm. Menys l'excepció d'uns quants esports que podrien ser la gimnàsia o ballar, no?, per exemple, però tota la resta és veritat que el que pensem en futbol o en bàsquet, doncs, pensem en esport d'homes, no?
Mm-hmm. És a dir, Remy, que el nivell socioeconòmic, el pes cultural i la promoció de l'esport en l'àmbit familiar són factors determinants en el sedentarisme, no?
Exacte. A part del gènere, com hem dit ara, no? hi ha altres factors, no? Com per exemple el nivell socioeconòmic. S'ha vist en aquest estudi que les persones amb un nivell socioeconòmic més desfavorecit, diguéssim, realitzen menys activitat física que les persones que tenen un millor nivell socioeconòmic.
Mm-hmm.
I com dic, nosaltres només podem observar associacions, perquè el que hem fet és una foto, no?, de l'estat actual. Però sí que, com a justificació, creiem que això pot ser degut a diverses coses, no?
Uh-huh.
Una podria ser que per un problema econòmic, no?, simplement, que les persones amb un nivell socioeconòmic més baix tinguin més dificultats per pagar, per exemple,
un gimnàs,
preescolar, exacte, un gimnàs o el futbol o qualsevol cosa. Però també podria ser perquè potser els pares d'aquests nois o noies pues estan amb horaris de feina més complexes, no? Que potser pleguen de treballar més tard o fan torns de nit i que, per tant, potser els nois i noies han de pues, fer activitats de casa, no? D'ajudar els pares o cuidar dels germans o germanes petites. Vull dir que hi ha molts factors que poden influir, no?, en aquest aspecte.
El que està clar, Remi, és que fer activitat física és important en totes les etapes de la vida, però no fer-ho comporta riscos, no? Quins són o quins serien?
Bueno, principalment, en l'adolescència, sí que els riscos principals serien problemes més de tensió arterial, d'obesitat, sobretot, és a dir, riscos, diria que molts riscos serien més en l'etapa adulta o de gent gran. Mm. És a dir que, però en l'etapa d'adolescència té moltes, més que riscos, coses que milloren, no?, que ajuden. Com, per exemple, sabem que fer esport ajuda a millorar a nivell cognitiu, no? Ajuda a millorar els resultats acadèmics, a tenir una millora salut mental, i això és un tema d'actualitat, no? És a dir, com hem vist ara passat el Covid, que la salut mental dels adolescents és tan baixa, etcètera, doncs ja sabem que fer activitat física ajuda a millorar aquest estat de salut mental, no? Per tant, és una cosa molt, molt important a l'adolescència. I a part, com més ens acostumem també a fer activitat, a ser actius, no?, a l'adolescència, doncs també més ho seguirem fent d'adults i de gran, no? I per això s'ha d'inculcar, no?, aquesta activitat des de la gent jove.
I a mesura que ens fem grans, aquest sedentarisme, imagino que es converteix en patologies com obesitat, malalties cardiovasculars, pressió arterial alta, colesterol alt, etc.
Exacte. És a dir, després ja, quan mirem amb gent gran, aquí són uns exemples, no?, però també s'ha vist amb altres coses, eh? L'activitat física permet a tenir menys risc de demència i està relacionat amb moltes altres enfermetats. Vull dir que és una cosa molt... És a dir, la pregunta és més en què no ajuda l'activitat física.
Certament. L'OMS diu que durant l'adolescència es recomana fer almenys una hora d'activitat física moderada o intensa cada dia de la setmana, no?
Exacte. És a dir, diuen una hora al dia i, a més d'aquestes hores que fan durant la setmana, recomanen també fer 3 hores que sigui de, o intensa, activitat intensa, o una que sigui de reforç de la musculatura, és a dir, peses o algo que faci treballar de manera més forta la musculatura dels adolescents per diverses coses, eh? Per millorar la forma física, però també la salut dels ossos i altres coses.
Vosaltres, aquest projecte, el que heu estat fent és un seguiment al llarg del temps, no?, dels adolescents de 12 a 18 anys, crec que escolaritzats en centres educatius de Catalunya.
Exacte. Les dades que donem ara són dades de la primera onada, no?, que vam fer, que és del curs acadèmic 2019-2020. En aquesta onada vam enquestar uns 7.000 alumnes de la Catalunya Central, de 65 centres diferents. I la idea és, sí que vam entrevistar gent de segon d'ESO, quart d'ESO, segon de batxillerat i cicles formatius, però la idea és que, per exemple, l'any acadèmic passat, el 21-22, vam tornar a fer aquesta mateixa enquesta en els mateixos centres, en els mateixos centres, no? I, per tant, la idea és, ara, amb aquestes dades, poder fer un seguiment, no?, d'aquesta gent que hem entrevistat fa 2 anys o qui hem fet l'enquesta, què ha canviat i com ha canviat, no? Que fins ara això no ho podíem fer perquè només teníem unes dades, no?, d'un any. Però ara sí que és un projecte de cada 2 anys tornar a fer aquest estudi per ara sí poder fer com un seguiment, no?, i veure què ha canviat i per què ha canviat i què ha influenciat aquest canvi.
Fantàstic. El que està clar és que fer esport sempre costa, això està clar, fins i tot els que són olímpics també s'esgoten, però el que és trist és que, per exemple, una persona que vulgui fer-ho, degut al seu nivell socioeconòmic, al pes cultural i la promoció de l'esport en l'àmbit familiar, siguin els factors de determinants perquè la persona no pugui fer-ho. Però, per sort, tenim carrer, tenim boscos, tenim platges per poder caminar, córrer i moure l'esquelet, perquè tot allò que fem ara de joves és el que veurem després en un futur en el nostre cos. Així que benvingut sigui l'activitat física i empenyar des d'aquí a la gent que ho faci, encara que sigui caminant els 10.000 passos que diuen que són els que hem de fer cada dia.
Sí, exacte. És a dir, nosaltres ara parlem, quan parlem d'adolescents sempre fem referència més a l'esport, no? Però és veritat que l'activitat física al final és qualsevol moviment que fem amb el cos i que produeix una despesa energètica. Per tant, caminar per anar a treballar o caminar per anar a comprar, això ja és activitat física.
Exacte.
Per tant, això també és important de fer aquesta promoció, no? Que no només és de l'esport, sinó que hi ha altres maneres de fer activitat física que no siguin anar a un estadi i jugar a futbol.
Exacte.
No?
Ballar, per exemple, que està molt bé. I cremes moltes calories. Remi Gontier, investigador del campus Manresa de la Universitat Central de Catalunya, t'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres i en continuarem parlant, aviam com continua aquesta recerca i com avança el tema i què fan aquests nois i noies si han decidit finalment fer o no activitat física. Gràcies.
Exacte.
Bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Doncs ja sabeu, aprofiteu que arriba el cap de setmana per moure l'esquelet, que sempre va bé. 7 de la tarda, 41 minuts. Salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez. Continuem fins a les 8 en aquesta linterna COPE Catalunya i Andorra. I ara parlarem sobre un tema que segurament tu que ets pare o tu que ets mare, sí, tu que estàs escoltant, i que tens un nadó i que dius, mira, no hi ha manera de dormir-lo, eh? Comença a donar voltes i voltes i voltes i el nadó no dorm, el bebè continua despert. Doncs atenció, perquè un equip de japonesos, de doctors japonesos, ha fet un estudi en què constaten que el ritme cardíac de l'infant canvia tan bon punt se separa de la mare o del pare. Què hi ha de cert en tot això? Doncs li vaig a preguntar d'aquí un moment al doctor Eduard Estivill, que és expert en son i director també de la Clínica del Son.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Que un dels moments més esgotadors i estressants que pot viure qui tingui un fill és quan arriba la nit i el nadó, en comptes de dormir-se, doncs no para de plorar. Als pares i mares que es trobin en aquesta situació i estiguin desesperats, els agradarà saber que hi ha un equip de científics japonesos que ha definit la millor estratègia per calmar l'infant i aconseguir que s'adormi. Diuen que la millor manera és portar-los a coll i caminar amb ell durant 5 minuts. Tot seguit, cal asseure's i aguantar el nadó entre 5 i 8 minuts més abans de deixar-lo dormir. Jo, quan veig temes relacionats amb el son, aquí penso, doncs, amb l'estimat doctor Estivill, que és un dels doctors més prestigiosos i expert en trastorns del son. Doctor Estivill, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Han hagut de venir de Japó per explicar-nos això?
No, no, mira, ja t'explico. A vegades, moltes vegades, és molt difícil, saps? Que per un periodista, que a més, normalment són periodistes científics, poder resumir exactament el que fan o expliquen els articles, no?
Sí.
O els descobriments que anem fent. A vegades, perquè simplement sigui més atractiu, sense dir que no és tan mala fe, però sí perquè sigui més atractiu, doncs hi posen un títol que no té massa a veure amb el que després expliquen en l'article.
T'entenc.
I m'explico una mica millor. Si tu llegeixes només el títol que està amb lletres grosses a la portada de la notícia, en principi la gent podria pensar, doncs mira, que han trobat una manera de fer dormir els nens o d'ensenyar a dormir els nens.
Mm-hmm.
Això no és exactament així. El que hem fet és, amb un grup de 21 persones, fins a dir que són molt poquets, 21 recent nascuts,
mm-hmm,
que el promig va al voltant de 3,3 mesos, és a dir, nadons abans dels 6 mesos, que és quan ja poden començar a aprendre a dormir. Abans ja hem explicat sempre que un nadó encara és immadur i el seu cervell encara no pot dormir seguit,
sí,
és normal que li costi dormir. Aleshores han estudiat aquest grup de nens petitets. O sigui, això és un avenç, eh? O sigui, aquest treball està molt ben fet,
sí,
però parla concretament d'aquest grup petit de nens que són abans dels 6 mesos o fins als 6 mesos, que és quan encara el seu cervell no pot agafar el ritme biològic de dormir de nit i estar despert de dia. Doncs aquest grup de nens, n'hi ha un percentatge, que no és gaire gran, que són nens que tenen un plor molt cridaner i no sabem per què. I és veritat que existeix un grup de nens que no els hi passa res especial, però ploren molt. Aleshores, ells han trobat un mètode que és simplement un algoritme, que després t'explicaré el que se'n diu el conflicte d'interessos, eh? Ara després t'explico què vol dir això.
Sí.
Doncs han trobat una fórmula que és bàsicament calmar aquest plor d'aquests nens, és a dir, no fer-los dormir, sinó calmar aquest plor amb aquest contacte amb la mare.
Mm-hmm.
D'entrada, a mi ja em queda l'atenció que només parlin de la mare, saps? Que jo sóc un gran defensor
que
els papàs també actuïn, saps?
I tant.
O sigui, és com si, a veure, el marit no pot fer-ho això, ha de ser sempre la mamà. Doncs, evidentment que no, no? Aleshores, aquesta seria la primera crítica. És una mica masclista, aquest... Els japonesos ja ho són una mica, eh?
Sí.
El que passa és que després, també és cert que, dintre de la comunitat científica, quan tu fas un article, primer l'has de fer molt ben fet perquè te'l publiquin. I aquest està molt ben fet, eh? Està molt ben fet. El que passa és que, tal com t'he explicat, parla d'un tema que no és ben bé el que explica la portada.
Uh-huh.
I després, l'altra cosa que ens obliguen a tots els científics és que, quan fem un treball, estem obligats a dir si tenim algun tipus de beca o alguna relació amb algun laboratori o alguna relació comercial amb algú, no?
Ja.
Perquè, evidentment, doncs això és una cosa ètica i que no passa res perquè la tinc.
No, al contrari.
Però s'ha d'explicar. I aquest grup de gent, concretament, estaven... en el mateix article posa que hi ha una patent japonesa per fer una taula de temps amb una aplicació per smartphone per calcular aquests temps que han d'estar amb els nens perquè deixin de plorar.
Mm.
És a dir, que hi ha un petit interès comercial al darrere, que no està mal fet, però que s'ha de saber tot. La crítica més important seria que està mal titulat, diguéssim, que aquesta gent han descobert una cosa important, que és aquest grup de nens petits que no sabíem què fer amb ells perquè encara són massa petits i no els hi podem ensenyar de la forma normal que ensenyem, i que possiblement, doncs, amb aquestes tècniques poden millorar. El que passa també és que amb una investigació perquè serveixi per tot el món, doncs s'han de fer moltes vegades amb molta gent. Clar, aquí només hi ha 21
lactants,
persones.
Sí, clar.
I això és molt poquet per dir que això serveix per tothom.
Uh-huh.
Però bé, és un bon article.
Ho has explicat superbé, perquè clar, quan vam llegir això vam dir, escolta'm, això de portar a coll a un nen i caminar durant una estoneta perquè s'adormi, això ja es fa, no?
Ja veiem que no va bé. Ja sabem que no va bé.
Això...
per dins d'això no calia que vinguessin els japonesos, eh, que no?
Correcte. Per això vaig pensar, dic, mira, trucaré al senyor Estivill, al doctor Estivill, perquè m'ho expliqui. Perquè, clar, hi ha aquell problema, no?, que estàs allà caminant 5 minutets i després dius, mira, el poso a dormir, pum, i va i es desperta, no?
Que, a més, els autors de l'article ja diuen això, eh, que passa. O sigui, ells mateixos diuen que el que fan és intentar calmar aquest plor tan, bueno, un plor realment important, però que alguns d'ells després es queden calmats i s'adormen, però no tots, eh? O sigui que no, ells no ho expliquen com una metodologia innovadora per ensenyar a dormir els nens.
Ho entenc. Escolta'm, i allò de la síndrome del nadó sacsejat, més d'un, jo tinc una germana, la gran, que no hi havia manera, tu, jo no sé si la van sacsejar molt o poc, però, escolta'm, és que era horrorós.
Mira, això és molt humà i és una de les coses que jo explicava fa molts anys quan vam fer el llibre del Nen a dormir, el Duérmete Niño, i explicava això perquè jo mateix anava mateix, jo mateix i gent, diguem-ne, amb una cultura, perquè qui, si som sincers, qui no ha agafat un nen que està plorant hores i hores,
sí,
totes les hores de la nit, l'ha agafat i l'ha assegut en el llitet i li ha dit a dormir. És a dir, una mínima violència o sacsejada tots l'hem fet. Ara, sí que és veritat que hi ha gent que arriba a tirar el bebé per la finestra. I
sí,
això
sí,
són casos reportats. Aleshores, clar, el gronxar amb un nen, i també ho posa l'article, que això està molt ben explicat, ells s'han basat molt en el que fan els animals. Els animals, quan hi ha aquests bebès que no es poden, els bebès de nit, barratges, sobretot, els porten a sobre per calmar-los, diguéssim.
Clar.
Perquè no plorin, no? Perquè es calmin. Aleshores, no perquè s'adormin, sinó perquè es calmin. Aleshores, sí que és veritat que aquests nanos que han estat... ells explicaven en l'article que aquests ratolins s'adormen per una estimulació vestibular. Vestibular vol dir de l'orella. A l'orella és on tenim l'equilibri. Per tant, si tu agafes un recent nascut i el comences a sacsejar o a gronxar, diguéssim,
sí,
el que fas una mica és marejar-lo, igual com quan anem amb cotxe.
Exacte.
Quan anem amb cotxe, quasi tots ens ve una nyonya, eh? Una mica de nyonya.
Sí.
Els nens s'adormen i és per aquesta estimulació vestibular que es diu. Per tant, és veritat, és un problema gravíssim i per això, bueno, intentem donar solucions i estudiar tot el que podem.
A partir de quina edat, si veus que el nen no dorm, s'ha d'anar al metge sí o sí?
Bé, en principi, a partir dels 7 mesos és quan els nens ja tenen... És a dir, el cervell d'un nen, els 7 mesos ja és prou madur per poder dormir correctament durant la nit. Que no és que dormi seguit, sinó que quan s'adormi, ell solet es pugui tornar a dormir. Això seria el normal. Si a partir dels 7-8 mesos aquest nen no dorm així, d'aquesta manera que explico, aleshores sí que s'ha de consultar primer el pediatre, perquè el pediatre és el que ha de descartar altres malalties que puguin provocar un mal dormir. Per exemple, un nen pot ser intolerant a la llet materna, a la lactosa, pot tenir un reflux, pot tenir una otitis, és a dir, moltes malalties que un nen petit pot tenir, que no són greus, eh?, però que poden ser causa de mal dormir.
Clar.
Un cop s'han descartat aquestes malalties i encara el nen no dorm, aleshores sí que ja s'ha d'entrar en el tema de que pot haver-hi un mal hàbit, és a dir, que no se l'hagi ensenyat bé a dormir.
Clar.
I és aleshores quan hem d'aplicar les normes que avui dia recomana la Societat Americana de Pediatria, que en el mateix aquest article, que ja t'he dit que és molt bo,
sí,
ho citen i diuen que els tractaments conductuals són els més eficaços per fer dormir els nens i que els que són està demostrat que no deixen cap seqüela.
Mm-hmm. Escolta'm, que didàctica la conversa, m'ha encantat, Eduard. M'ha encantat.
Què passa? Jo crec que els metges no només hem de tenir l'obligació de saber investigar, de conèixer les novetats, sinó també saber-les explicar, perquè és que si no, no sabeu de res. Si jo començo a parlar en paraules tècniques, doncs no ens entendrem, i per tant la meva funció no té cap sentit si no em faig entendre.
Doncs et fas entendre i perfectament, i per això sempre és un plaer parlar amb un doctor que és un gran expert en el que és el trastorn de la son. També és expert en d'altres coses, perquè et podria tocar fins i tot una nana si no t'adorms, eh? Però això...
Et puc cantar una cançó.
Home, i tant que sí, ho sé. Un gran músic. Eduard Estivill, com sempre, un plaer gran. Gràcies, i gràcies per la quantitat de gent que has ajudat a que puguin dormir, perquè és tan necessari dormir com carregar un mòbil. Si tu no el carregues, no funciona. Al cap li passa el mateix. Eduard, gràcies.
Un petó, abraçada. Un petó molt gran.
Una altra per tu. Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
Quizás no tarde mucho en convertir esa tormenta tropical en un huracán.
Habrá olas de hasta 15 metros de altura. Vientos fuertes. Y está en nuestra ruta.
Recuerda que prometiste un cargamento de pescado.
Y te aseguro que volverás con él.
Yo siempre encuentro peces. ¿Lo entiendes?
Las tormentas han colisionado. Están en pleno apogeo.
La tormenta perfecta. Basada en hechos reales.
Este es el momento de la verdad.
El sábado por la tarde. Estreno en 13.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El próximo martes 20 de septiembre, Pilar García Muñiz y Mediodía COPE estarán junto a los que velan por nuestra salud en el 80 Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas y el 22 Congreso Nacional Farmacéutico en Sevilla. La primera gran cita mundial de la farmacia tras la mayor crisis sanitaria del último siglo, con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
Bueno, estem a punt d'arribar a les 8 de la tarda. Ja saps que aquella hora estarà amb vosaltres Ángel Expósito i la Linterna de COPE per posar-nos en òrbita de tot el que ha passat en aquest divendres, que encara queden hores, poden passar moltes coses, d'aquest divendres 16 de setembre. Nosaltres tornarem dilluns a la mateixa hora, a la mateixa sintonia, amb la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Si vols saber més coses, a través de COPE.es, segueixes /la Linterna COPE Catalunya i podràs trobar tot allò que fem en el programa al llarg de la setmana. Espero i desitjo que sigueu molt feliços, que descanseu moltíssim, però, sobretot, sempre amb la COPE. Salutacions de qui t'ha parlat, que ha estat un plaer un dia més. La Montse Rodríguez, adeu-siau, bon cap de setmana.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Soy el padre de Canet. Mi familia sufrió amenazas y un terrible acoso por pedir que mi hija pudiera estudiar, también en castellano. El gobierno de la Generalitat sigue excluyendo el español como lengua vehicular y el gobierno de España sigue sin hacer nada para impedirlo. No podemos seguir callados. Por eso, yo iré el domingo 18 de septiembre a la manifestación de Escuela de Todos. Iré para reivindicar que el español sea también vehicular. Nos vemos a las 12:30 en Barcelona, en Arco de Triunfo. No faltes.
Área Jurídica Global. Abogados de confianza. Más de 190 abogados a tu disposición. Refinanciación de deudas con bancos. Reclamación de abusos bancarios. Expertos en temas fiscales y societarios. Divorcios, herencias y cancelación de deudas. Encuentra soluciones en el 900 90 17 16.